12 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dijous, toca parlar de cinema. Per tant, ja tenim a l'estudi l'Àngel Comas, programador del cicle de cinema, autor i crític de cinema. Bon dia, Àngel.
Hola, què tal?
Avui per analitzar, finalment, ja ho decidim la setmana passada, si Django, si Lincoln, les dues.
Les dues,
les dues, per què no? Ara bé, hem tingut un problema, eh?
Quin problema tens?
I és que tant jo com el Sergio hem anat a veure Django.
Ah, tu has vist Django?
Els dos hem vist Django, tu has vist les dues, per tant... Lincoln, sí que aquesta l'hauràs de criticar tu o...
Bueno, m'ataqueu amb el Django i ja està. I l'altre, doncs, faig el que vull.
Abans d'entrar la crítica de Django i Lincoln, hem de repassar, Sergio, les estrenes que arriben en cartellera santcuatenca a partir de divendres.
Ràpidament repassem què tenim. Tenim una que es pot veure de primeres a Cine S y el Mo es el Vuelo.
Buenos días, Trina.
Buenos días, Capitán Whittaker. Manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue. ¿Qué tal estás, Whip? Hiciste algo increíble allá arriba.
Una pel·lícula protagonitzada pel Denzel Washington i pel Don Cheadle, d'on apareix el John Goodman. Una pel·lícula de Robert Zemeckis que parla d'un vol que surt amb els passatgers i tota la pesca, agafen turbulències i això genera una mica de controvèrsia perquè la manera del pilot de gestionar aquesta turbulència doncs sembla que sorprèn una manera efectiva, però que sorprèn moltíssim. I a partir d'aquí doncs a tirar del fil.
Àngel?
El director Robert Zemeckis és l'home que ha fet més diners, les seves pel·lícules han fet més diners de tota la història del cinema, de dos els temps, eh? Amb la trilogia Regreso Futuro, uh-huh. Es va forrar la productora.
Sí,
ara,
i encara es forra,
imagina't. I ara, doncs, sembla que hagi tornat a dirigir, perquè feia temps que no ho feia. I aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'aquelles molt propers a la societat nord-americana. És una pel·lícula, diguem que hi ha un missatge moralitzant, que te'l veus venir, i és una llàstima, perquè el tema que planteja està molt bé. És un tema d'ètica, de moral, d'un pilot que resulta que salva la tripulació, malgrat que està begut. Està begut i drogat. Però clar, això tu no pots dir si vols fer una pel·lícula políticament correcta, perquè clar que un pilot d'aquesta manera posaries en qüestió una sèrie de mesures, no?
I la
pel·lícula no entra en aquest aspecte, sinó que entra en l'aspecte de que el pilot aquest, que és el Denzel Washington, que cada vegada ho fa molt bé, que tothom, doncs segur que es fa gran, com tothom, no? Va aprenent l'ofici i ara ja no és aquella cara tan impàvida que tenia abans, sinó que ara el fer gran ho fa millor. És una pel·lícula, jo crec que hagués pogut estar millor si hagués entrat més en el problema de fons, però clar, entra amb la moral, el bon exemple, i acaben dient doncs que la veritat, dir la veritat ens fa lliures. I aquest és el problema de la pel·lícula.
Tindrà èxit, Àngel, però potser no s'ha acabat d'enfocar del tot bé com es podia haver fet.
Clar, jo no sé si com a producte està bé, per al públic està bé. Ara, jo, clar, jo tinc l'obligació de dir les mancances de la pel·lícula amb el tema que planteja, això és el que em sembla.
El Vuelo, qui la vulgui veure ja ho sap, a partir de demà divendres, tant al Cinesa com al Yelmo de la nostra ciutat. I què més tenim, Sergio, d'estrenes aquesta setmana?
També a Cinesa i a Yelmo podem veure El lado bueno de las cosas.
Estàs tot el temps esperant que el Hemingway se haga que su personaje sobreviva a la guerra y esté con la mujer a la que ama.
Son las 4 de la madrugada.
¿No puede aparecer alguien y ponerle un final feliz al libro? No me puedo disculpar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a disculpar en nombre de Ernest Hemingway porque es a él a quien hay que culpar.
Pues dile a Hemingway que nos llame y también nos pida disculpas.
El lado bueno de las cosas es una pel·lícula protagonitzada pel Bradley Cooper, amb el Robert De Niro també que hi apareix, una pel·lícula que parla d'un amant que agredeix a la seva dona i està en una institució durant 8 mesos. Torna a casa després a viure amb els seus pares, que el pare, un d'ells, és el Robert De Niro. I vaja, un drama, comèdia, meitat d'una pel·lícula que em comentaves ara, Àngel, que és una de les preferides pels Oscars d'aquest any, que té unes quantes nominacions.
És una mena de sleeper que li diuen els nord-americans, aquelles pel·lícules que no saben que tindrà èxit i en té, sí. I després és doncs una pel·lícula que pot guanyar Oscars. A mi em va agradar, la veritat. És una comèdia bastant insòlita, no? De la típica relació de noi coneix noia, mm-hmm. I noi, o noia coneix noi, una història, una love story que bé, que a mi em va agradar perquè ho planteja entre dos personatges que no són els normals, que són gent que està marginada.
I Robert De Niro, que sembla que se senta en la comèdia.
Sí, perquè, bueno, Robert De Niro després de... És que, clar, quan un es fa gran, el que busca són pel·lícules alimentícies, i aquests papers que són secundaris amb ell, amb un actor o dos, li val la mar de bé. Clar que... Però, clar, ja diria que encara que ho fa bé, ho fa millor en drames i en altres coses.
I una tercera estrena, Sergio, que és...
Una que podem veure a Yelmo, que l'Àngel ja ens va parlar la setmana passada, Movie 43.
Quiero pedirte una cosa.
¿Y yo pedirte algo a ti?
¿Qué tal si lo decimos los dos a la vez?
Vale. Uno, dos... ¿Te harías caca sobre mí?
¿Qué?
¿Cómo va tu virus del papiloma?
Movie 43, pel·lícula 43, una pel·lícula dirigida per diversos directors, Steven Brill, Peter Farrelly, Griffin Dunne i Steve Carr. Una pel·lícula de petites pel·lícules, podríem dir, de curtmetratges juntats en una pel·lícula amb un tema en comú que seria l'amor, en aquest cas, m'imagino, o les relacions entre persones.
Bé, jo tema en comú no l'he trobat, però si no? Et sembla, la setmana que ve la fem amb més amplitud, perquè crec que és una pel·lícula que val la pena, perquè és bastant insòlita.
Doncs aquesta per la setmana que ve, llavors la deixarem pendent per dijous de setmana que ve.
Doncs mira, ja ho sabem, avancem feina de producció, ara li comentarem a Marc Casanovas, si és que no està escoltant la ràdio a la redacció. Anem a les pel·lícules per les quals avui l'Àngel ha vingut a parlar-ne més extensament. La primera d'elles és Django.
Buenas y frías noches, caballeros. Soy el doctor King Schultz.
¿Qué clase de doctor?
Un dentista. Tengo entendido que entre su inventario hay un ejemplar que estoy interesado en adquirir.
¿Cómo te llamas?
Django.
Pues eres exactamente el que busco.
¡Eh! No está en venta.
No, estupendo.
¡Por favor, no!
Yo en tu lugar.
Django és l'última entrega de Quentin Tarantino. Àngel, Sergio, què hi heu de dir?
Tu també l'has vist, no?
Jo també l'he vist.
Aleshores, no sé.
Què haurem de dir tots?
Us va agradar o què?
Jo com a espectador...
Com te'n agraden les pel·lícules i no és com a espectador? Això és una redundància, tu.
A mi sí que m'ha agradat.
Sí?
Sí, clar. Molt divertit.
Es mulla, eh? Tu què?
A mi també m'agrada, home.
Si no, què puc dir jo?
Una pel·li molt divertida, oi?
Sí, jo penso que és Tarantino 100%, no?
Sí. Va, posiciona't, Àngel. T'ha agradat o no?
A mi sí, en conjunt sí. Sí, perquè... considero que té alguns excessos, no? Com que li passa sempre al Tarantino, però penso que la pel·lícula està força bé i té fins i tot una cosa que les pel·lícules del Tarantino no tenen, que té un missatge polític, perquè clar,
exacte,
l'han criticat molt de que és una pel·lícula racista. Jo penso que és tot el contrari.
A mi tampoc m'ho sembla pas,
perquè la pel·lícula el que preconitza, en realitat, no sé si esteu d'acord o no, és que els negres que s'integren amb els blancs per anar contra els altres negres mereixen ser exterminats. Jo penso que això és el que planteja.
Aquest és el missatge que llança la pel·lícula, sí, sí.
Que sí? Llavors jo de racista res, jo penso que és tot el contrari. No és una pel·lícula a favor dels negres que no s'integren, és a dir, dirien que a favor del Malcolm X i les Panteres Negres i aquestes coses, no? Que passa que és un western i no crec que el Tarantino vagi tan lluny.
Parlant de western, el Tarantino en aquesta pel·li, això ho trobo molt, molt curiós, és sempre totes les pel·lis que fa, tenen una estructura molt de western.
Tota,
una...
sí.
I aquest és el primer cop que fa un western de debò.
Sí, és veritat, és veritat.
Ja tocava, tu, seria la mà de Lixan.
Sí. És veritat, jo penso que la majoria de pel·lícules, fins i tot les que ell fa de guionista, recorda Abiertos a l'amanecer,
sí,
és un western.
Totalment, però amb vampirs.
I aquí no, aquí s'ha decidit descaradament a fer un western. Aleshores, jo no estic massa d'acord en que diguin que sigui una mena d'homenatge als westerns espagueti que es van fer a Itàlia i a Espanya amb el nom de Westerns Paella en els anys 60 aproximadament. Sí que hi ha alguna cosa que el Tarantino fa, perquè l'home s'esconeix aquell moviment cinematogràfic de Westerns, que quan explicaré una mica de què consistia, resulta que els Westerns es feien als Estats Units i aleshores es van fer a Europa perquè eren més barats, hi havia menys impostos, tothom donava facilitats i els italians van ser els reis, i es va crear un subgènere de western amb una estètica pròpia, una estètica pobra, per dir-ho d'alguna manera. En aquell moment s'inventava el zoom, i en lloc del zoom, el zoom en lloc dels travelings, i això és més barat, perquè tu un zoom apropes la càmera on vulguis.
És pràcticament pitjor un botó, com aquí que diu.
Clar, sí.
Exacte. De fet, hi ha un zoom al principi de la pel·lícula que dius, ostres,
dues vegades,
i ostres, et quedes... Sí. Una mica estranyat quan surt
això. Que després no es repeteix. És un zoom tot ràpid que es para de cop. Dues vegades.
Sí, sí.
I m'hi he fixat, dic, què farà? Però hi ha una altra cosa, hi ha una altra cosa a la pel·lícula d'un homenatge a l'Espagueti Western, que és quan surt un el personatge interpretat per en Nero, que era un actor que va crear Django a la sèrie. Django va ser un personatge molt popular, es van fer. Era un personatge que la gent anava a veure Django, però l'interpretaven diferents actors, i com que no era un nom registrat, doncs tothom podia interpretar-lo. I en Franco Nero, a la pel·lícula del Tarantino, fa un personatge. I aleshores el Django de veritat, el protagonista, li diu Django, sense la D, que no es pronuncia, es diu Django, i a l'altre diu, el Franco Nero li diu, home, ja ho sé, ja, una cosa d'aquelles, home, què vols explicar-me a mi, tu, que si sóc el Django tota la vida, no?
Exacte. Aquest és l'homenatge que hi ha amagat a la pel·lícula, que
hi ha
diu l'Àngel,
homenatge. Sí,
d'altres homenatges a l'Espagueti Western.
Sí, ara, jo no crec que sigui decidiment, perquè tu com bé has dit, vai, gairebé totes les pel·lícules del Tino són westerns, és a dir, el tio ha fet això.
Em sembla molt més homenatge a westerns Kill Bill que no aquesta.
Sí, segurament. Bueno, que hi havia una barreja de western
i també les
arts marcials.
Però per mi té més elements d'homenatge, sí, que no pas aquesta. Sí, aquesta sí, és més pròpia seva.
Sí. Jo penso que sí. Jo penso que és excessiva. Sí, i què? Però no passa res. No passa
Tarantino va dir una cosa molt interessant. Un dia li van dir que a la Cespre posava molta sang. I va dir, clar, és com si vas a un concert de Metallica i demà es captava així la música.
Clar,
doncs
clar,
és el mateix.
És que l'evolució del western ha passat de que no sortia, que semblava una mena de conte de fades, a pel·lícules que mostraven com era en realitat. I l'Espagueti Western, amb les pel·lícules del Sergio Leone, sobretot, va mostrar això, molta sang i moltes coses que ens havien robat, per dir-ho, els cineastes oficialment correctes nord-americans. I aquesta pel·lícula jo penso que s'ha de veure com un entreteniment, i si un li agrada el Tarantino, que la vegi, perquè disfrutarà com va d'ell, vaja.
I a més, això de recuperar actors i posar... Sí. Sempre com cameos, quan veus una pel·lícula que apareix un cameo, sí, veus Torrente, per exemple, van apareixent actors famosos i fa il·lusió. Sí. És una cosa semblant, quan veus el DiCaprio per primer cop, fa il·lusió, dius, ai, mira'l.
Sí. Això no vol dir que la pel·lícula, evidentment, tingui una posada en escena i una interpretació desmadrada completament, perquè el DiCaprio fa un paper... Aquí el bo també és que la pel·lícula no t'esperes el que va sortir.
No,
perquè el personatge de Samuel L. Jackson, que surt al cas...
Aquest no es pot ni dir res d'ell. Apareix Samuel L. Jackson, però quin paper.
Quin paper,
no oi? No l'esperava ningú, crec.
No.
Saps que ha sigut perquè són els crèdits, però no t'imagines què faré quan el veus aparèixer, dius, la veig.
No, és increïble. Jo penso que cal recomanar-la.
Doncs és l'última pel·lícula de Tarantino, com dèiem, als cinemes des de la setmana passada. No sé si voleu destacar-hi alguna cosa més de la pel·lícula. Amb el Sergio coincidíem que ens agrada més Àngel a partir que arriba el protagonisme de la pel·lícula a la casa. Quan, vaja, pels qui no l'hagin vista, o potser el trailer se'n fan una idea.
Quan comença a aparèixer el Leonardo DiCaprio.
Correcte, i Samuel L. Jackson també.
Que és la segona part de la trama, dirien que es pot dividir en dues parts. La primera, que és quan es coneixen, i la segona és la missió que tenen ells dos.
Però la seqüència inicial està molt ben feta.
Està molt bé.
La seqüència inicial en què el personatge, el protagonista del Malditos Bastardos,
el Christoph Waltz,
aquell es presenta, aquella seqüència per mi genial, i després, jo penso que és interessant l'amistat entre un negre i un blanc, que el blanc és d'origen alemany i el negre és un esclau alliberat, no? Que l'esclau aquella.
Que deixa clar tota la pel·lícula que no és el seu esclau, eh?
No, per això
passa ajudant.
Però això és molt això és innovador dintre de tota aquesta amistat entre els dos, que evidentment ha sortit, però no com aquí. Jo, bé, penso que val la pena, perquè els agradi Tarantino, ara que no els agradi diran, no, això és una passada.
La seguim comentant, ho fem però a través de la crítica, si us sembla, i després entrarem en Lincoln. Todd McCarthy, des del The Hollywood Reporter, diu: Tarantino infunde este denso material de tantos toques divertidos, sorprendentes e inesperados que resulta constantemente estimulante.
Molt bé.
Anem a Peter Bradshaw, del The Guardian, diu: Django da al por mayor ese placer especialmente narcótico y delirante que Tarantino todavía sabe crear en cine. Es tan malsana, deplorable y deliciosa como un cigarrillo prohibido.
Está bien, ¿no? Sí. Un cigarrillo prohibido es británico, el home aquest, eh? Allà està una mica enredarís, no, amb això de cigarrillos prohibidos...
Venim cap aquí, perquè hi ha alguna que la lligarem amb comentaris que heu fet. El Sergi Sánchez, des del diari La Razón, diu: extraordinarios Waltz, DiCaprio i Samuel L. Jackson reinventan tres estereotipos del género de un modo que hace que cada escena sea sorprendente. Diu: no todo funciona. El tercer acto es precipitado y pierde la eléctrica fluidez del resto.
Mira, contrari que penseu vosaltres.
Ve tot el contrari amb el que
sí,
a mi i al Sergio ens ha agradat més de la pel·lícula. Sí, ens ha enganxat més.
Sí, 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 sí.
Aquest és el gust del Sergi Sánchez i l'expressa al diari La Razón. El Jordi Batlle Caminal a La Vanguardia diu: si convenimos, aquí ja fa referència a l'anterior pel·lícula, en què Malditos Bastardos era una obra maestra, habrá que dar a Django Desencadenado tratamiento parejo. Diu: son muy parecidas en concepto y estructura. Diu: puro Tarantino amarrado con fuerza física visceral de un Sam Fuller.
Molt bé. Bueno, si ho diu així, no crec que tingui res que veure amb el Sam Fuller, però va, punt de vista.
I l'última, que potser també ens servirà per acabar de tancar amb aquesta pel·lícula, i la crítica, diu el de Rodríguez Marchante, des del diari ABC: tal vez esté ahí, en su genial sello de ligereza y banalidad, lo más reprochable del film, un western deslumbrante en el que te diviertes y te ríes como si estuvieras haciendo algo guarro. Abans l'Àngel ha dit Gaudí com un vedell, eh?
Això mateix.
Deixem Django.
Deixem Django.
I els amants de Tarantino ja saben que no els ha fallat.
No, per això que no.
I que poden veure de nou una pel·lícula que els agradarà de ben segur, on no hi falta la sang, el toc vermell...
No.
I moltes altres històries, com dèiem...
Boia infinita de pel·lícules que aquest toc vermell no et sembla, a vegades és una manera més inútil que aquí. Oi?
Oi, tant.
L'altra pel·lícula, l'altra gran estrena del cap de setmana passat, però que aquí només l'ha vist l'Àngel, Lincoln.
Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la Armada.
100 proyectiles por minuto, hasta que se rindan.
¡Santo Dios!
Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios.
El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales.
¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder.
Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda.
Una contienda como esta es una lucha a muerte.
Lincoln, una entrega del director Steven Spielberg, que ens situem a l'any 65, quan la Guerra Civil Americana ja està aproximant-se a la seva fi, Àngel. No és que l'hem deixat abandonada, no? Però vaja, no sé si tothom ha fet com jo el Sergio, ens hem decantat per Django... Lincoln probablement haurà tingut menys seguidors en el seu primer cap de setmana cartellera.
Estats Units no ho sé, però aquí segurament que sí.
Sí, jo parlo d'aquí ara.
Sí, no, segurament que sí, perquè Lincoln és una pel·lícula, direm, profundament nord-americana, clar. Hi ha una sèrie de coses que aquí no... L'espectador que no sigui un especialista en història dels Estats Units no entendrà gens, no? I bé, dir que Lincoln... No cal dir-ho, és la figura emblemàtica dels Estats Units i que ha estat portat moltes vegades al cinema. Moltes vegades, algunes com a protagonista i altres com a secundari. Per exemple, una de les últimes que hem vist és Lincoln, cazador de vampiros, si no m'ha crescut.
Home!
Sí.
Hem vist dibuixos animats. En Star Trek, en una de les entregues de Star Trek, fan una recreació d'una imatge virtual del Lincoln perquè tenen que resoldre un problema i pensen que el carisma del Lincoln, encara que sigui una imatge virtual, pot fer això, no?
Inspirar-los.
Sí. És un home que ha sortit la majoria de vegades com a secundari. Aleshores, el Spielberg ha fet una pel·lícula que realment no pot parlar de tota la vida del Lincoln, perquè és impossible. Normalment, en el cinema, fixeu-vos que no hi ha cap pel·lícula que sigui total sobre la biografia d'un personatge històric. No sé, jo les úniques que recordo són dues de l'Oliver Stone, perdó, JFK i després Nixon, si no m'equivoco, que sí. Ha tratat tota la vida, no?, d'aquests personatges, i a més a nivell crític. Però clar, l'Spielberg no és l'Oliver Stone i mai faria... L'Oliver Stone és un home d'esquerres i l'Spielberg és un home de dretes, està claríssim, no? Llavors, l'Spielberg què fa? Doncs agafa un episodi de la vida del Lincoln, que és els 4 mesos finals. El Lincoln no sabia que l'assassinarien, i aleshores què fa? Doncs planteja un dilema que mostra que el Lincoln era un gran polític, i que els grans polítics a vegades fan coses que no estan renyides amb la democràcia i amb l'ètica, no? Si vas a mirar. Ell retarda la pau amb l'exèrcit confederat, perquè estan a punt de perdre la guerra al confederat, simplement perquè aprovin la... Mendes, diu? Sí, el número 13, que diu doncs, que tots els ciutadans són iguals i que voleix l'esclavitud, vaja. Aleshores, que ell us retarda fins que s'aprovi això. I llavors la pel·lícula gira amb això.
Esmena penso... número 16, no?
No, 13. 13? Sí, 13. Sí. Crec que és la 13, no sé.
Bé, ja ho comprovarem. Sí,
no crec que vingui d'aquí ara.
No, jo crec que no vingui d'aquí. Aleshores, la pel·lícula es passa, diguem, del seu llarg metratge, perquè dura la tira, dura
149 minuts, jo tinc apuntat. Sí, 151, bé, no, vindrà de dos.
No sabeu que les pel·lícules duren de manera diferent segons els operadors del cinema?
Ah, sí?
Sí, hi ha una cosa molt curiosa. Si tu passes una pel·lícula que 24 imatges per segon i la passes a 25, que no es nota, tu guanyes, imagina't, una imatge per segon en una pel·lícula que dura tant. I hi havia operadors de cinema, que això m'ho han explicat, és veritat, operadors del cinema, que passaven la pel·lícula i tenien el temps just per agafar l'últim autobús del cinema. Llavors, què feien? Si la passaven a la velocitat normal, perdien l'autobús. I si no, si la passaven en un segon, llavors agafaven, i per això moltes pel·lícules i molts que es carregaven algun rotllo també, per això és una altra cosa. Bé, la pel·lícula és molt llarga, tres quartes parts de la pel·lícula són massa farragoses, per dir-ho d'alguna manera, i l'última part guanya quan es planteja el conflicte d'una manera real, com es vota, de quina manera es negocia amb els sudistes, surt guanyant la pel·lícula. És una pel·lícula irregular que triomfarà més als Estats Units que aquí.
Anem a la crítica, Àngel, que alguna va una mica en el sentit del que tu ara comentaves. Todd McCarthy, el The Hollywood Reporter, diu...
Paul McCarthy?
Todd McCarthy.
Ah, bien, t'has
hostiat. No l'hem dit. Ho fa tot ja, aquest.
Aquest el conec.
Una absorbente, densa y en ocasiones divertidas narración del magistral esfuerzo...
Home, divertida.
...del presidente número 16 para manipular el paso a la 13ª enmienda.
La manipulació de la... A Spielberg li deu agradar molt la història, perquè també manipula la pel·lícula.
Des del Chicago Sun-Times, el Roger Ebert diu: "Pocas veces una película ha puesto tanta atención a los detalles de la política."
Bueno, és estrany, perquè aquest del Roger Ebert, que és del Chicago Tribune o alguna cosa així, aquest home
deu
conèixer l'Oliver Stone. Que ho hagi fet bé malament és un altre tema.
I tres crítiques més. El Carlos Boyero, des del País, diu: "A ratos farragosa, a ratos magistral. Una pel·lícula insòlita, estilizada, poderosa i, finalment, diu, conmovedora."
Al final què diu?
Conmovedora. A tu nota...
No, a mi no. Bueno, és que ja sóc un tio molt dur, eh?
Més que el Boyero, compte, eh?
El Luis Martínez, del Diario del Mundo, no ens aturem. Diu: "Spielberg en XXL, diu, intuïen una gota de ñoñería post-Disney en Lincoln? Pues de esto nada, la película funciona como un reloj desde el guión hasta el último secundario."
Això, bé, no es pot analitzar una pel·lícula realment en tan poc temps, i en el temps que té un comentarista, però la ñoñería en té molta. De ñoñería en té molta, i a més ja una manipulació nyonya, sobretot una seqüència final amb la figura del personatge del Tommy Lee Jones, que fa una gran creació.
Doncs gens d'acord, l'Àngel, amb el que diu el Luis Martínez.
No.
I el Salvador Llopart, des de La Vanguardia, i acabem, diu: "Spielberg llena de sentido esta historia compleja con la música emocional de sus imágenes." Diu: "A pesar de la enrevesada trama y del exceso de palabras, Lincoln resulta sencilla y poderosamente visual."
El Spielberg va dir que, a diferència de les seves pel·lícules, no havia fet una pel·lícula en la que l'imatge primer sobre la paraula, sinó al revés, que la paraula s'imposés a l'imatge. Això és el que fa, per això és farragosa, perquè es passa en la pel·lícula parlant, excepte al final.
Aquestes dues pel·lícules, Django i Lincoln, les poden seguir veient, Sergio, als cinemes, també en cartellera aquí a Sant Cugat. Anem al cicle de cinema d'autor, Àngel, i tanquem la crítica d'avui, el making of d'avui. Aquesta nit, la projecció, baix a la tarda, 7:45 del vespre, i segona sessió a les 10, Una botella en el mar de Gaza és la pel·lícula projectada. Què ens porta? Una reflexió sobre els dubtes de la pau i la violència?
Tu ho has dit. És molt actual, és una pel·lícula molt sincera, és una pel·lícula que es posa...
Francesa, la pel·lícula, per
sí, cert. Sí, és francesa. Es posa el que està passant i proposa solucions que, bé, que potser són utòpiques, però val la pena conèixer diferents punts de vista. És d'aquelles pel·lícules que cal veure per entendre més el conflicte palestí.
Aquesta pel·lícula, com dèiem, es podrà veure 7:45 del vespre i segona projecció a 10:00, com sempre, al Cinema Cinesa de Sant Cugat, que acullen aquest cicle de cinema d'Auto Àngel. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La setmana vinent, per tant, fem la pel·lícula ja anunciada
Movie
abans.
Movie 45, no?
Movie 43.
43.
Ai, 43. Mira, veus?
I me llevo dos.
Vinga. I menjava dos imatges perquè anem més ràpid.
Exacte, i poder agafar a temps l'autobús. Àngel Comas, moltes gràcies. Fem una petita pausa nosaltres per la publicitat. Ja tenim aquí Domènec Miquel, historiador local, que ens ve a parlar avui d'un racó de Sant Cugat que tenim a tocar de la finestra de l'estudi Ramon Barnils. És el carrer Plana de l'Hospital.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.